En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Lot, primer programa del mes de novembre. A la profunditat, ja ho saben, la cita habitual dels dijous al migdia, a la sintonia del 98.1 FM i radiolot.cat, on parlem de temes que ens ocupen de la nostra societat i que ens toquen, evidentment, de prop a la comarca de la Garrotxa i també d'arreu de la demarcació de Girona. Avui anem a parlar d'ensenyament, perquè, evidentment, no és cap secret que el sector de l'ensenyament no passa per un bon moment i està marcat per moltes reivindicacions de la comunitat educativa. Precisament en aquesta línia, ja aquest dimarts es va fer una assemblea de les comarques gironines a Montilivi, on diferents representants de sindicats i de la comunitat educativa es van reunir per anar preparant les línies de traçar i les seves reclamacions que faran en gran part el dia 15 de novembre, dissabte vinent, a Barcelona, en una gran manifestació convocada per, com dèiem, diversos sindicats i, evidentment, que s'hi crida tant a la comunitat educativa com també a les famílies. Avui anem a parlar de la situació del sistema de l'ensenyament i de com està i què reclama perquè les coses acabin millorant el més aviat possible. Ara ens a la casa, delegada sindical del nucli d'ensenyament a Girona de la CGT. Benvinguda a Ràdio Lot, com estàs?
Hola, moltes gràcies.
Anem a parlar una mica d'aquesta notícia que ens va arribar fa uns dies. Evidentment, des de la CGT i altres, evidentment, sindicats i organitzacions, s'organitza una mobilització el dia 15 de novembre a Barcelona, bàsicament amb missatges molt clars en el sector de l'ensenyament, que avui volem conèixer aquí a Ràdio Lot. Explica'ns una mica, 5 cèntims, Arantxa, de la situació actual i què reclameu, evidentment, en el sector de l'ensenyament.
Bé, doncs, com veureu en la pancarta, nosaltres estem parlant de sous, estem parlant de reducció de burocràcia, estem parlant d'inclusió. Quan parlem de reducció de ràtios, també estem parlant d'inclusió i també estem parlant de democràcia en centres educatius. Són 4 línies que hem acordat tots els sindicats d'ensenyament per anar doncs, aquesta manifestació que serà un primer termòmetre per veure com està el col·lectiu docent aquí a Catalunya. T'haig de dir que totes aquestes reclamacions, per exemple, a la resta del territori de l'estat espanyol s'estan duent a terme des de l'estiu a Astúries i han aconseguit millores pel sistema educatiu, igual que a Cantàbria actualment estan en lluita, a Euskadi aniran a una manifestació per reclamar unes millores en el sector de l'AFP i Extremadura doncs, també anaven a fer una vaga, començava el dia 7 de novembre, però l'han aturat perquè hi haurà eleccions. Però tot i així segueixen amb aquesta lluita. Amb això vull dir que no és una història, diguem, puntual aquí a Catalunya, tot i que nosaltres, evidentment, estem parlant del nostre territori i és des del nostre territori que farem doncs, aquestes accions. Com et deia, aquesta manifestació és un primer termòmetre i són, si vols, propostes doncs, que s'han acordat amb tots els sindicats, tot i que cadascun de nosaltres doncs, mirem les coses doncs, des de la nostra manera. Per exemple, nosaltres a la CGT som un sindicat de classe i això vol dir que per nosaltres el personal d'atenció educativa, és a dir, les tècniques d'inserció social, les orientadores, les vetlladores, etcètera, etcètera, tots aquests suports que nosaltres tenim a les aules també les contemplem en les nostres reivindicacions. Sí?
Clar, ara ho comentaves, és un primer termòmetre, però comentaves també exemples d'altres comunitats d'arreu de l'Estat que ha servit. No sé si també això us convida a vosaltres a fer aquest pas endavant, de veure que si sortiu al carrer i és allò que es diu, no? Que alçar una mica la veu, podeu trobar aquestes millores que reclameu.
Mira, jo contemplo l'educació com a un dret fonamental. Llavors, quan nosaltres estem parlant de millores del professorat, que te'n podria fer 53.000 cèntims, estem parlant també del 6%, sí, de l'IR, del producte interior brut que hauria d'estar només enfocat en ensenyament. Nosaltres tenim menys d'un 6%, una inversió menor, però molt menor del 6%. Això vol dir que hi ha una precarietat espectacular dintre del sistema educatiu. Sí? No tenim recursos. I quan estem parlant de que no hi ha recursos en un punt que realment és un puntal dintre de les societats democràtiques, estem parlant d'una manca de mirar la ciutadania i tot el que és un estat democràtic. I a mi m'ocupa això, sí? M'ocupa molt això. És a dir, quan estic parlant d'educació, estic parlant o estic convocant les famílies també. Estic convocant tota la societat, sí? El sistema educatiu actual, si mirem les dades de la OCDE, que és aquest organisme econòmic, i no hem d'oblidar que és un organisme econòmic, sí? Que és el que implementa aquestes proves famoses PISA, no? En les quals doncs, Catalunya ha quedat absolutament retratada, és a dir, de 10 anys ençà, els aprenentatges de l'alumnat han anat amb un descens espectacular. Les desigualtats socials han augmentat de forma ingent. I això t'indica que hi ha una certa malaltia dintre d'aquest sistema educatiu que no està contemplant les persones, no està posant les persones al centre. I quan parlo de persones, parlo, evidentment, del professorat, parlo també del PAE, parlo del PAS, parlo de totes les persones que tenen relació amb la comunitat educativa i, sobretot, estic parlant del nostre alumnat, que és material molt sensible i que no se l'està tenint en compte. L'estructura actual, que és una estructura implementada, com he dit abans, per la OCDE, ha generat que el 2030, segons la UNESCO, 44 milions de professors faltaran arreu del món. A Europa seran 4 milions i mig. A Catalunya nosaltres ja tenim mancança de professorat. La desafecció del professorat segueix en augment i normalment, i a més, hi ha un percentatge cada vegada major de professors que volen deixar la professió. Per què? Perquè aquest tipus de sistema de rendició de comptes i veure l'educació com una empresa productiva, el que genera és que la vocació se'n va. I nosaltres, profes, estem allà com si fóssim un utillatge per seguir, continuar amb un sistema que el que fa és perpetuar les desigualtats, com s'està veient en totes les enquestes, inclús de l'OCDE. Sí? És a dir, estem parlant de sous, evidentment. A nosaltres, profes, ens deuen molts diners, però molts diners. A més, hi ha moltes companyes que estan en abús de temporalitat. I això, la Unió Europea, el Tribunal de Justícia, ho ha penalitzat, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Quan nosaltres no tenim prou recursos per treballar, tota la diversitat que hi ha a les aules, és molt difícil que nosaltres puguem atendre les personetes de la forma que es mereixen. Sí? Quan nosaltres posem les persones al centre, no estem mirant la productivitat, no estem mirant les proves PISA, estem mirant altres coses que són inclús més importants. Per exemple, si nosaltres traiem la filosofia, la història de l'art, quan nosaltres estem reduint tot el que són les ciències, que hi ha un col·lectiu de ciències en perill, hi ha un col·lectiu de filosofia, sí? I la història de l'art s'està reduint al zero. Són formes de... O sigui, tot té relació amb la formació de les persones, sí? I aquest sistema actual el que fa és atomitzar les persones, el que fa és crear producció d'un col·lectiu que cada vegada està més aïllat, cada vegada tenen més problemàtiques, cada vegada tenen més dificultats a nivell psicològic també, no? Com, sobretot arran de la pandèmia. No sé si t'estic contestant, Roger,
sí,
jo sé
oh,
que estic
tant. Sí,
parlant
no, no.
moltíssim.
Va molt bé escoltar-te, Arantxa, perquè és molt, molt interessada, evidentment, i segurament la gent que ara ens escolta, la gran pregunta és si evidentment això, que és una evidència, el departament ho sap, i alhora la gran pregunta, què respon davant les vostres demandes quan s'ha traslladat aquestes demandes de falta de recursos i tot el que explicaves ara? Quina és la resposta de l'altra banda?
La resposta, d'altra banda, que jo conec fins ara és que encara no tenen aprovats els pressupostos. I això és una altra lluita que, per exemple, Cantàbria estan duent a terme. Allà li diuen la clàusula Silva. Nosaltres entenem que estem parlant, insisteixo, d'un dret fonamental. Sí? I com que és un dret fonamental, és que no ha d'estar subjecte als pressupostos, igual que tampoc ha d'estar medicina, o sigui, tota la part de salut. No pot estar subjecte als pressupostos. Nosaltres exigim el 6% del producte interior brut perquè és que hauria de ser absolutament, saps, distingit del si un partit polític aprova uns pressupostos o no. Tenim la necessitat de que aquest 6% estigui invertit com, insisteixo, en un dret fonamental que ens interpel·la a tota la comunitat. És a dir, des d'aquí, Roger, si em permets, faig una crida també a les famílies, perquè això, evidentment, reverbera en l'aprenentatge dels seus fills, les seves filles. Sí? Nosaltres a Catalunya, és que fixa't com és la història, ja no és el silenci que té el Departament d'Educació quan nosaltres, tots els sindicats, estem a les meses reivindicant diferents situacions que són lògiques i que s'haurien d'atendre. És que nosaltres tenim més d'un terç de la nostra població infantil i juvenil amb gana. Sí? I tenint aquestes situacions, tenint aquestes manques de recursos, tenint els estius amb 38 graus a les aules, amb moltíssims barracons, amb edificis que s'estan caient, hi ha una situació de precarietat tan bèstia que jo faria la pregunta que es faria en Paulo Freire, que és un educador, si coneixes, de Brasil. En Paulo Freire preguntava, tu treballes és a favor de qui? I aquesta és la meva pregunta, a favor de qui està treballant aquest Departament d'Educació? Quina és la seva mirada? Què és el que volen quan estan importants sistemes educatius que a totes llums no funcionen i que augmenten les desigualtats socials i en les que els aprenentatges de l'alumnat cada vegada van a pitjor, no? A favor de qui estan treballant aquesta gent? Qui es beneficia d'aquest sistema educatiu? Veiem, per exemple, que fa un parell de setmanes, fa una setmana va sortir un anunci, una notícia, perdona, sobre el desgavell que va esdevenir en relació amb tota aquesta història de la digitalització dels centres educatius amb ajudes europees. Un despropòsit, però un despropòsit. Llavors és comprar pissarres digitals per criatures de 2, 3 anys, 4 anys, 5 anys, que dius, aquests nens, aquestes nenes, tu els hi dones quatre fustes, unes teles precioses, unes pintures i terra i anar a sortir al bosc. I aquesta gent pot realment començar a socialitzar-se, com pot començar a entendre qui són elles i com estem nosaltres en col·lectivitat, etc, etc. Si els hi dones una pantalla, els estàs aïllant. Què és el que està generant aquest Departament d'Educació? Doncs aquest aïllament. També entre el professorat. Quan parlem de democràcia als centres, estem dient que, de sobte, companyes, companys nostres, que tenen més o menys carreres que jo, per exemple, que estic fent un doctorat sobre educació i innovació educativa, no? On hi ha altres persones del claustre que els hi donen 10.000 voltes, no només a nivell acadèmic, si vols, sinó també a nivell d'experiència encarnada. Com pot ser que, de sobte, es jerarquitzi un espai, un entorn que hauria de ser col·legiat? És que per imperatiu, per ètica, hauria de ser un entorn col·legiat on totes nosaltres estiguéssim parlant de pedagogia i no tinguéssim claustres en els quals els equips directius decideixen quina és la línia de treball sense cap mena de consens. I molt sovint ja és l'administració que decideix quins són els qui es col·loca, si vols, al front dels centres educatius. Hi ha manca de professorat, però també hi ha manca de gent que vulgui ser directora o director d'un centre, per tota la complexitat que nosaltres tenim actualment i la manca de recursos que existeix. Sí? Sí, és tan complexa l'educació en aquest sentit, perquè és que interpel·la a tota la societat i està interpel·la en el sentit de que està molt lligada a tots els contextos de les nostres societats que es volen democràtiques. La pregunta és, realment, volem societats democràtiques?
Clar, Arantxa, perquè la gent ho entengui, tu ets professora. No sé si puc preguntar des de quants anys fa, professora.
Fa gairebé 14 anys que sóc
14
profe.
anys. I ara
Nosaltres
estàs a
tenim
l'institut.
també un abús de temporalitat, això ho vaig de dir, eh? Aquí interpel·lo a tots els profes, totes les profes que porten més de 3 anys en interinatge, que em poden trucar al telèfon del sindicat, que és ara faig màrqueting, eh?
És, clar.
640-786-173, i ho podem lluitar, aquest abús de temporalitat. Sí? Què
Clar,
em
fa
deies?
14 anys.
Disculpa.
Sí, tranquil·la. Fa 14 anys que ets professora i ara, si no m'equivoco, estàs a l'Institut La Garrotxa. Ho dic bé, eh?
Sí, de profe d'anglès.
Des de quan fa?
D'enguany.
D'enguany.
D'enguany,
No sé, clar, nosaltres a nivell local sempre en parlem. A més, estàs en un institut que, evidentment, es coneix molt per la seva formació professional,
sí.
però sempre la gran pregunta, ara ho comentaves abans, que hi ha a nivell de números, la decadència es demostra amb informes PISA i etc, però evidentment si ja portes 14 anys al professorat, segurament tu has viscut de primera mà. També l'has notat aquesta baixada de nivell que sempre es comenta, o estem parlant d'altres coses a nivell educatiu?
Estem parlant d'aquesta baixada de nivell, estem parlant de la gana que hi ha en més d'un terç per cent de la nostra, del nostre alumnat, estem parlant de la manca de recursos, estem parlant de la instrumentalització del professorat. Sí? És que et podria explicar tantes coses, Roger. És que em ve, per exemple, FP, no? Ara
Sí.
estaves parlant de l'FP perquè el nostre institut, doncs, és un centre punter a la nostra comarca en aquest sentit. La FP està tan precaritzada i s'està externalitzant tantíssim, de forma que el nostre alumnat esdevé un alumnat precaritzat o una mà d'obra precaritzada, m'atreviria a dir esclavitzada. Tenim que en, bueno, normalment, legalment han de tenir una han d'estar inclosos a la seguretat social, amb certes, no? Amb certes garanties i així, però és que estan perdent molta part de l'aprenentatge, els de l'FP. I això és una altra de les reivindicacions que, si em permets, caldria tornar a parlar. La precarització, en aquest sentit, l'externalització dels recursos, com és la formació professional, com es fa el link amb les empreses, i les empreses, evidentment, tenen una mà d'obra gratuïta, la fan servir. Sí? I per què això? Amb quina intenció? Jo insisteixo, a favor de qui estem treballant nosaltres, sí?
Clar, ara et preguntes a favor de qui? Què creus que et respondria el departament si traslladaràs aquesta pregunta que et fas?
Clar, jo tinc molt clar que seria a favor dels resultats, el que es diu accountability, no? És a dir, és com, és a favor de tenir uns resultats que et diu un organisme, insisteixo, econòmic, i et col·loca en un lloc dintre d'una bombolla estàndard que no t'assegura l'aprenentatge de l'alumnat. L'estimat Freire diria, per exemple, nosaltres com a profes tenim l'obligació de lluitar, l'obligació moral i ètica de lluitar. Sí? I
I
no
pel
d'entrenar l'alumnat, que és el que s'està fent actualment amb aquest tipus de formats que només atomitzen les persones, que les contraposen, que les tensen entre elles en una situació molt precària que estem vivint avui dia.
I abans ho comentaves ja a l'inici de l'entrevista que la mobilització del dia 15 serveix com a termòmetre, però la continuació d'aquesta mobilització, estem parlant de més mobilitzacions en el cas que, evidentment, no aconseguiu una resposta positiva o la que creieu vosaltres per part del departament?
Sí, evidentment, sí. Aquest termòmetre no vol dir que acabem aquí. És a dir, la precarietat, per aquesta obligació ètica que t'estava dient, aquesta precarietat no pot seguir de cap de les maneres. Llavors, per això convoco jo a tot el personal docent no, i no docent, tot el personal PAE, que tenen una situació horrible. Això també ho haig de dir, Roger, perquè és bastant vergonyós. El personal PAE té un nivell B, però està cobrant un nivell C, és a dir, està cobrant sous absolutament precaritzats i, a més, si volen cobrir, si volen cobrar una paga de complement, doncs això, que estem treballant amb personetes. My internet connection is unstable, m'acaba
Sí.
de dir. Doncs,
Well,
sí, llavors aquesta convocatòria és un primer termòmetre, evidentment, de la manifestació. Nosaltres sabem que hi ha una desafecció enorme dintre d'aquest col·lectiu de professorat, però també sabem que és, disculpa, que és molt important portar-ho, visibilitzar aquesta desafecció, visibilitzar aquesta precarietat dintre d'un entorn que és un dret fonamental i que s'està denostant directament, no? Llavors, arran d'aquesta manifestació, evidentment que estem pensant i repensant i organitzant i autoorganitzant diferents moviments que esperem tinguin cada vegada més resposta per part de la comunitat educativa, com per exemple va passar a Astúries. Sí, Astúries aquest estiu van dimitir la tira, o sigui, van deixar els seus càrrecs moltíssims equips directius com a protesta per aquesta precarització dintre del sistema educatiu. I les famílies els van seguir i el professorat el va seguir. Quin és el resultat? Doncs que van aconseguir una mica de millores. I això ja està bé. Després ja mirarem com tirem endavant, no? Llavors, hi ha diferents formes d'organitzar-se per exigir que el sistema educatiu tingui el valor que hauria de tenir en un sistema, en una societat democràtica com intenta ser la nostra. Llavors, hi haurà diferents organitzacions. Ens estem coordinant per fer diferents accions, no? I, evidentment, la vaga indefinida també hi és allà.
Precisament t'anava a
La vaga
preguntar,
indefinida
si era
també
una
hi és.
opció.
Sí, i tant. I tant. És l'opció més potent que tenim nosaltres. Però això s'ha d'organitzar.
I per últim,
Sí?
Arantxa, per tancar l'entrevista, ja que estem a recta final de 2025, arriba el 2026 d'aquí res, estem ja al primer trimestre d'aquest curs. Si haguessis de transmetre un desig de la comunitat educativa que es produeix en aquest curs, amb tot el que has comentat, evidentment que això és un procés no curt, sinó llarg, alguna cosa que desitjaríeu que aquest curs ja es produís?
Tot el que t'he dit, més recursos a les aules d'acollida, que no pot ser que tinguem alumnat molt vulnerable, que tenen situacions complexíssimes i que només una persona, per exemple, es faci càrrec de 40 alumnes. Això és una aberració, una aberració. Ens han retallat tots aquests recursos, sí? Que les vetlladores s'internalitzi aquest recurs i no s'externalitzi. Que l'escola sigui pública. I pública vol dir que si hi ha un centre concertat, que aquí a Olot nosaltres en tenim molts, si hi ha un centre concertat, tu que esculli o públic o privat. Però l'escola pública ha de ser pública per tothom, perquè això també genera desigualtats. M'explico? Una escola concertada pot decidir quin alumnat vol. Sí?
Doncs molt bé.
Implementa unes quotes a les famílies, tot i ser dubtosament legal. Sí? O sigui, hi ha moltes històries. I després la millora de la situació del professorat, és a dir, torneu-nos, si us plau, tots els diners que ens deveu, que s'estimen en un 25% del nostre sou, que hauria de pujar. Pensa que Catalunya és la tercera comunitat autònoma on es paga pitjor el professorat. I quan dic Catalunya, dic la Generalitat de Catalunya. M'explico? Perquè hi ha altres comunitats autònomes que paguen millor el seu professorat i on el seu nivell de vida és molt inferior al de Catalunya, amb la qual cosa nosaltres som un col·lectiu que cada vegada més s'està precaritzant. tota la tasca invisibilitzada que nosaltres fem referent a la burocràcia fora. Sí? Recuperar la democràcia als centres i recuperar... És que són tantes coses, Roger, no podria... O sigui, ens podríem estar tot el matí. Però sobretot, mira, per exemple, per l'alumnat, menjar gratis, material gratis, perquè puguin treballar, sobretot l'alumnat més vulnerable. I escoltar les nostres veus. O sigui, el departament el que hauria de fer de forma imperativa, que la UNESCO ja ho ha dit, és escoltar les nostres veus a la cimera de Xile, ara a l'estiu, el 2025. Cal escoltar les veus del professorat. Cal escoltar-nos. Per què? Perquè nosaltres tenim agència intel·lectual i cultural i perquè nosaltres estem aquí amb l'alumnat. Sabem què és el que passa. No cal que el senyor Illa es gasti 1.480.000 euros per pagar-li a la OCDE un sistema d'avaluació del nostre sistema educatiu. Ja ho fem nosaltres, que tenim agència intel·lectual, agència cultural. Recuperem aquestes llicències d'estudi retribuïdes i feu, si us plau, que nosaltres, profes, que estem fent un doctorat o que som investigadores, puguem dur a terme aquestes investigacions i puguem millorar el nostre sistema educatiu des de nosaltres. Sí? Són moltíssimes coses més que et podria dir, però moltíssimes.
El que queda clar, Arantxa, crec que el missatge queda clar pels nostres oients i espectadors, és que hi ha molta feina per fer, evidentment, i molta feina per escoltar, que crec que el missatge ha quedat molt clar. Recordem, mobilització el pròxim 15 de novembre de tots els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament que han convocat aquesta mobilització a Barcelona per al que ens explicava ara l'Arantxa per denunciar la situació del professorat. Arantxa Lacasa, delegada sindical del nucli d'ensenyament a Girona de la CGT i alhora professora de l'Institut La Garrotxa, això sembla, ho hem de recordar. Gràcies per explicar la situació de l'ensenyament a casa nostra, evidentment, i tant de bo hi hagi millores ben aviat. Gràcies per explicar-ho avui aquí a la en profunditat de Ràdio Olot.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tu també. Sí, Roger, un plaer.
Doncs gràcies a l'Arantxa Lacasa. Avui hem parlat d'ensenyament, ja ho saben, com sempre, a la sintonia de Ràdio Olot, parlant de temes que, evidentment, ens toquen de molt a prop. Nosaltres tornem la setmana vinent. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.